Són les 8 del matí, bon dia des de Pals.
Bon dia fred i amb tramuntana. El temps tendirà a ser més assolellat divendres i dissabte, però amb tramuntana moderada i ambient fred.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Dani Cortés.
Què tal, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, que és divendres 5 de novembre del 2021. Avui vent fort, té avís per mala mar, per cert, temperatures fredes que no superaran els 16 graus. De seguida repassem amb l'Albert Aparicio tota la previsió del temps per tot el cap de setmana. Ara mateix a Pals tenim 10 graus, a Palamós tenim 11 graus i a Castell d'Aro en aquests moments 8 graus. Avui una notícia d'aquelles que costen d'explicar i que no s'entenen. Han absolt el monitor acusat d'abusos sexuals a una nena de 4 anys en un casal de Calella de Palafrugell. El processat s'enfrontava a 10 anys de presó, però el Tribunal de l'Audiència de Girona té dubtes seriosos que la declaració de la menor pugui ser una veritat incondicionada. Realment, és, com deia, una d'aquelles coses, una d'aquelles notícies que no s'entenen, però a més és que crec que a l'Audiència de Girona ja hi ha un problema de deixar passar coses com aquesta, perquè aquest senyor tenia molts casos per darrere, moltes acusacions que havien prescrit, però moltes acusacions reals, i ara han quedat en res. I a l'Audiència de Girona no és pas la primera vegada que passa, i això s'hauria de mirar amb calma. La Guàrdia Civil, mentrestant, busca el desaparegut a les Illes Medes amb un submarí no tripulat. Ja fa molt de temps que va desaparèixer, encara no l'han trobat, i avui també us explicarem aquí al Supermatí característiques de les comunitats locals d'energia que s'estenen al Baix Empordà. A Rupià, el municipi impulsor, és... al Baix Empordà, el municipi impulsor, és Rupià. I avui també al Supermatí, com cada divendres, farem anàlisi, explicarem quines... són els principals elements de l'agenda d'aquest cap de setmana, per si voleu passar-vos-ho bé, per si voleu anar de festa o en canvi voleu anar a un museu, exposicions. Tot això ho repassarem de seguida amb l'Eugènia, que per cert aquest cap de setmana tornen les sardanes a Palafrugell. Bona notícia, que significa, mira, que ens podem tornar a tocar i podem tornar a estar una a prop de l'altra. Passen mig minut de les 8 i 2 minuts, som al Supermatí de Ràdio Capital. Ara el que hem de fer és saludar la redacció d'informatius de Ràdio Capital. Avui tenim l'Anna Salvador, avui tenim també la Maria Alzina, l'Àlex Cordó i l'Eugènia Güell. Bon dia a tots.
Bon dia.
I això és el que hem d'explicar. Absolt el monitor acusat d'abusos sexuals a una nena de 4 anys en un casal del Baix Empordà.
El processat s'enfrontava a 10 anys de presó. La sentència l'absol perquè el tribunal té dubtes seriosos que la declaració de la menor pugui agafar-se com una veritat incondicionada. A l'hora d'absoldre, la sentència també subratlla que les psicòlogues van concloure que la nena, que té 10 anys ara, no va arribar a construir un relat coherent dels fets.
Bueno, clar, és que aviam, si tenia 4 anys, és que clar... aviam... De seguida ho ampliarem, aquí a l'informatiu, però diu l'Audiència que l'únic que s'ha pogut provar és que l'home estava sobre seu en calçotets. I ja, vull dir, quina prova necessitem més d'un abús sexual a una nena de 4 anys? És que clar, què volen que se'n recordin d'aquesta nena de 4 anys, que ara té 10? Vull dir que han passat 6, perquè el cas s'ha anat endarrerint. És terrible tot plegat. La Guàrdia Civil busca el desaparegut a les Illes Medes amb un submarí no tripulat.
La Guàrdia Civil ha intensificat la recerca de l'home desaparegut a les Illes Medes amb un submarí no tripulat. Es tracta d'un submergible teledirigit que es controla des de la superfície i que va equipat amb càmeres especials per rastrejar el fons marí.
No desconnecteu, perquè de seguida parlarem amb els responsables de l'empresa que han cedit aquest submergible, aquest submarí no tripulat, perquè ens expliquin com funciona i com pot ajudar en la recerca d'aquest home, que ja fa dies, ja fa setmanes que va desaparèixer i que de moment no se'n sap res. No gaire lluny d'allà, els promotors del Parc Eòlic de la Costa Brava proposen una prova amb tres molins.
La proposta del Parc Eòlic de la Costa Brava s'està estudiant, però els impulsors no renuncien al projecte inicial, que preveu 35 aerogeneradors.
Rupià. Rupià s'encamina cap a un futur més verd amb la comunitat local d'energia.
Rupià és el municipi impulsor al Baix Empordà de les comunitats locals d'energia. És el primer municipi de la comarca en compartir l'energia produïda a la teulada de la pista esportiva i proveeix assessorament als veïns participants del projecte. L'Ajuntament ha cedit l'ús de les plaques als veïns a través d'un concurs.
Les 8 i 5 minuts roben en un bar de Sant Feliu de Guíxols per segon cop en un mes.
Els fets van passar durant la matinada d'aquest dimecres. Concretament, es tracta d'un establiment ubicat al Passeig del Mar. Els lladres han forçat l'entrada i han entrat dins per robar la caixa registradora. No és el primer cop que entren a robar en aquest local, ja que el mes passat també els van robar.
I aquest cap de setmana tornen les sardanes a Palafrugell. De seguida ho expliquem. Abans hem d'explicar, però, que l'Ajuntament de Begur ha aprovat els seus pressupostos pel 2022.
El pressupost general del consistori per al 2022 compta amb 10.857.500 euros. Els nous comptes estan destinats a la reactivació de les activitats, la preservació del medi natural, el foment de l'ocupació i l'atenció als col·lectius més vulnerables, les inversions municipals i les taxes municipals.
I ara sí... Aquest cap de setmana tornen les sardanes a Palafrugell.
La bona situació sanitària permet que tornin a Palafrugell aquest cap de setmana en un acte emmarcat en la festa de Sant Martí. Serà aquest diumenge 7 de novembre a les 12 a la plaça Nova amb un concert de la Cobla Vila de la Jonquera. I... És un acte organitzat per l'Associació Cultural i Sardanista de Palafrugell, que celebra que es pugui tornar a ballar.
I avui al Supermatí també repassarem la resta d'elements que cal destacar a l'agenda del cap de setmana per aquests dies al Baix Empordà.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses. Tenim visites guiades, rutes medievals, funk, art, autocine i fins i tot encara queden energies per Halloween i Castanyada.
Gràcies, Eugènia. I més enllà del Baix Empordà hi ha diverses notícies destacades, com la baixada dràstica del català a les aules. Alumnes i professorats el parlen cada cop menys. El Departament d'Educació posa xifres a la mala salut del català en l'àmbit educatiu, reflecteixen un descens en l'ús social de la llengua a les aules i en espais no lectius els últims 15 anys. Per això, el govern posa en marxa un pla de xoc per intentar impulsar aquest ús del català a les aules. La vacuna de la meningitis B serà gratuïta a Catalunya a partir l'any que ve. El departament ha acordat destinar una partida del pressupost per incloure la vacuna que protegeix del meningococ en el calendari vacunal de manera gratuïta. Ho destaquem tant perquè realment era una vacuna cara i que si els pares la volien posar, que era molt recomanable, potser s'havien de gastar 200 euros i si la tenien vacunada ja ni t'explico. L'Agència Europea de Medicaments, l'EMA, avala l'ús del primer fàrmac oral efectiu contra el coronavirus. Es diu Molnupiravir es diu. El fa la farmacèutica Merck i es pot administrar en qualsevol fase de la malaltia del coronavirus i és efectiu per reduir el risc d'ingrés hospitalari o de mort de persones amb coronavirus. Per cert, que la mascareta ja es pot treure als patis de primària, segons els assessors de salut. L'ús de la mascareta està regulat al decret espanyol, un decret del govern espanyol, però Salut ara demanarà permís al Ministeri de Sanitat per retirar aquesta mascareta als patis de primària, perquè així ho recomana al Consell Assessor en matèria de coronavirus que ha muntat el govern. I ara volem conèixer la previsió del temps amb l'Albert Aparicio. Albert, què tal? Com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Em sembla que el vent ens acompanyarà en els últims dies d'aquesta setmana, no?
Doncs així és. El vent de component nord bufarà avui i també ho farà els propers dies amb força moderada i alguns cops de vent que poden superar els 60 km per hora. Per aquest divendres, de fet, el Servei Meteorològic de Catalunya manté un avís de perill per mala mar amb onades que poden superar els 2,5 metres d'altura. Per altra banda, l'estat del cel serà en general poc ennuvolat, amb tendència a un temps més assolellat, però fred, amb temperatures que es mouran entre els 5 graus de mínima i els 15-16 de màxima. Dissabte es manté la tramuntana i a partir de diumenge caldrà estar molt atents a l'evolució del pronòstic meteorològic, perquè es forma una baixa centrada a les Illes Balears que adquirirà característiques d'un sistema tropical amb la possibilitat que acabi esdevinguent un mini huracà mediterrani. De fet, fa unes setmanes, el Servei Meteorològic Italià ja va informar de la formació d'un petit huracà mediterrani anomenat Apollo, que va causar intenses pluges i vent molt fort a la zona de Sicília.
Recordem que l'any passat també es va formar un altre cicló mediterrani amb característiques tropicals anomenat Janos, que va afectar la zona de Grècia. Aquest no és un fenomen gens habitual al Mediterrani, tot i que la temperatura més elevada dels darrers anys està fent que el nostre mar comenci a gaudir d'una pròpia temporada d'huracans.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
I el comentari del dia, són els 8 i 10 minuts ja, el comentari del dia ens l'envia avui al supermatí de Ràdio Capital l'escriptor Pere Marull.
Aquesta setmana s'han complert 4 anys des que la nostra nova companya comentarista d'aquesta emissora, Dolors Bassa, va entrar a la presó per primera vegada. De la presó en va sortir fa 4 mesos, tot i que és ben segur que un tros de la seva vida sempre s'hi quedarà, allà. Ho va fer amb un indult del govern més progressista de la història d'Espanya, segons ells mateixos, tot i que aquesta definició, dins els límits que imposa la Constitució consensuada amb el franquisme, tingui un valor tan escàs. Però parlàvem dels anys. De 4, per ser exactes. L'efemèride de l'empresonament de la Dolors i altres companys del govern català d'aleshores m'ha fet mirar enrere. 4 anys. M'ho haig de repetir diverses vegades per acabar de copsar-ne el significat. Perquè és ahir, i alhora, un passat remot i llunyà. Què ens en queda del món de fa 4 anys? A nivell de país ben poca cosa. La sensació depriment d'haver-ne retrocedit 20 en el decurs d'aquests 4. De tornar el peix al cove, a l'autonomisme més tronat de l'època pujolista, amb nous actors al capdavant. És el preu col·lectiu d'humiliació que hem de pagar per gosar rebel·lar-nos, suposo, amb el rerefons de l'amenaça que el que li van fer a la Dolors li faran a qualsevol que ho torni a intentar. A nivell global hem passat una pandèmia que ha capgirat les nostres vides, avançada de la gran crisi climàtica i econòmica que ens espera. El capitalisme depredador ha sobrepassat tots els límits i ara som un camió sense frens ni direcció davallant aquella fins ara agradable pendent que era l'il·limitat creixement econòmic. Els que piloten la nau diuen que tot va bé, que saben on van. Però al final del trajecte, el decreixement ordenat que alguns proposen de fa anys com a solució menys traumàtica se'ns imposarà per la força incontrolable de la natura, que posarà lloc a tots els defensors del mal anomenat lliure mercat. S'acaben les matèries primes, s'acaba el consum desenfrenat. Mirar enrere aquests 4 anys també ens ha de fer mirar endavant. On serem el 2025? Com estarem? Haurem millorat? Seguirem anant enrere? Si més no, i mentre no creixin les aigües, encara ens quedarà l'Empordà.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I avui una cançó del dia que suposa un retorn. Ja n'havíem sentit dos avançaments que ja sonaven a la fórmula de Ràdio Capital, però avui tenim el disc sencer. Avui ha tret nou disc que es diu Voyage i aquesta és una de les cançons més destacades que es diu When You Dance With Me.
I am
Ava, Ava, que torna, i nosaltres tornem de seguida i us explicarem les notícies destacadíssimes a aquesta hora al Supermatí de Ràdio Capital.
Un territori, una música, una ràdio.
La ràdio de l'Empordà.
Ràdio.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Arriba la quarta edició del Festival Carmen Amaya de Begur. Del 19 al 21 de novembre, vine a gaudir del Festival de Flamenco que organitza l'Associació de Comerç i Turisme de Begur. Activitats, tallers, una sardinada popular i espectacles de cante i baile flamenco de la mà d'artistes com José Manuel Álvarez, Laura Guillén, La Bitxa i altres. Un munt d'activitats t'esperen del 19 al 21 de novembre a Begur per recordar la figura de la gran bailaora Carmen Amaya. Més informació i compra d'entrada a sitbegu.com o a codetickets.com.
Salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. L'emissora de música llatina 100% online de Ràdio Capital. Ràdio Indiana, i no paris de ballar. Un territori, una música, una ràdio.
La ràdio de l'Empordà.
Ràdio.
Passen dos minuts d'un quart de nou del matí. Tenim sentència del cas que us vam explicar no fa gaire, una nena que denunciava abusos sexuals per part del director d'uns casals d'estiu el 2015. I us explicàvem també que, tot i que aquest cas ha arribat a judici, hi havia moltes altres víctimes que els seus casos havien prescrit, que de fet ara ja eren adultes, i els seus casos havien prescrit. Aquestes mateixes víctimes van anar a declarar, van anar a explicar els abusos que havien patit. Doncs bé, l'Audiència de Girona finalment ha absolt el director dels casals d'estiu del Baix Empordà acusat d'aquests abusos.
Aquest cas, que ara l'Audiència de Girona ha sentenciat, es remunta a l'estiu del 2015. Aleshores, l'acusat dirigia el casal d'estiu La Platgeta, on també feia de monitor. Amb els nens anaven tant a la platja de Calella de Palafrugell com a uns terrenys de Torroella de Montgrí, on el processat tenia cavalls i una caravana. La fiscalia i l'acusació particular sostenien que l'acusat havia abusat una nena de 4 anys. Aprofitant que els pares hi tenien confiança i que la menor es quedava amb ell a dinar o a dormir, les acusacions relataven que el director li feia petons i tocaments amb l'excusa de jugar a pares i mares. El cas va arribar a judici a principis d'octubre. La vista a l'Audiència de Girona, però, es va celebrar a porta tancada. A final del judici, la fiscalia va sol·licitar que se li imposessin 6 anys de presó per un delicte d'abús sexual a menor de 16 anys amb l'agreujant d'abús de superioritat. L'acusació particular, per la seva banda, va elevar la petició fins als 10 anys. Segons recull la sentència, el judici al processat va acollir-se al dret de no declarar. La menor, per la seva banda, va explicar que moltes vegades anava amb ell a la seva cabanya i que dels jocs que feien, l'única cosa que recordava és que ell estava al damunt i ell en calçotets. Durant la vista també van declarar els pares de la nena, que van relatar que la petita els havia explicat suposats abusos, i que tres noies que també havien denunciat el director. Totes van dir que feia anys, quan anaven al casal, l'acusat els hauria fet tocaments.
L'Audiència, després de totes aquestes evidències, però, diu, té dubtes seriosos de la declaració de la menor, la pedra angular del cas, i diu que no es pot agafar com una veritat incondicionada.
D'entrada, el tribunal recull que durant el judici la nena no va aportar una declaració estructurada del que va passar entre ella i el processat. Diuen que tampoc va precisar detalls sobre els abusos i d'aquesta manera s'impossibilita jutjar la credibilitat dels fets denunciats. Cal tenir en compte en tot moment, però, que la nena tenia 4 anys el 2015, quan van passar els fets. Així doncs, ara aquesta nena té només 10 anys. La sentència, de la qual ha estat ponent la magistrada Mercedes Alcázar, també subratlla que les psicòlogues van concloure que la menor no va arribar a construir un relat coherent dels fets i que fins i tot una d'elles va declarar al judici que allò que els va explicar la nena era tan pobre que no hi havia ni relat. I pel que fa a les altres denúncies que es van interposar contra el monitor, l'Audiència recull que les declaracions de les tres noies fan referència a episodis temporals molt anteriors i que les eventuals responsabilitats penals d'aquests ja estarien més que prescrites. Per aquests motius, la secció quarta absol el director de Casals d'Estiu del Baix Empordà. La sentència, però, no és ferma i s'hi pot interposar recurs de cassació davant del Tribunal Suprem.
Incomprensible, eh? Esperem que això, amb aquest recurs, doncs, això tiri endavant i algú hi posi una mica més de seny. Va, ara hem de marxar cap a les Medes perquè hi ha una desaparició que ja fa dies que dura. La Guàrdia Civil busca el desaparegut a les Illes Medes amb un submarí no tripulat. Els submarinistes especialitzats han pentinat més de 500.000 metres quadrats durant els 10 dies de recerca de l'home desaparegut a les Medes.
Doncs sí, la Guàrdia Civil ha intensificat la recerca de l'home desaparegut a les Illes Medes. Ho han fet amb un submarí no tripulat, que es controla des de la superfície i que va equipat amb càmeres especials per rastrejar el fons marí. Té una autonomia de 6 hores. El dispositiu l'ha cedit l'empresa Hidrosfera de Palamós. La recerca del desaparegut, un home de 41 anys, va començar ara fa 10 dies. Durant aquest temps, els submarinistes del Grup Especial d'Activitats Subaquàtiques de la Guàrdia Civil han pentinat més de 500.000 metres quadrats. El desaparegut és un veí de l'Estartit de 41 anys. No se'n sap res des del diumenge 24 d'octubre a la tarda, quan va sortir a navegar amb un amic i va llançar-se a l'aigua. L'amic, en veure que passava massa estona, va intentar buscar-lo sense èxit i va donar l'alerta de la desaparició. Des d'aleshores, la Guàrdia Civil l'està buscant.
Doncs bé, podem parlar amb Antoni Cano, que és cap d'operacions d'Hidrosfera. Bon dia.
Bon dia, senyors.
Vosaltres sou l'empresa que ha cedit aquest, submarí no tripulat, no?
Sí, correcte. El que hem fet és cedir el que és l'eina, no?, amb tres operaris, d'acord?, per fer un cop de mà a la recerca d'aquest home, i sobretot perquè estan treballant en unes fondàries que, bueno, que d'alguna manera estan el més rendiment, no?, pues amb un vehicle que no pas amb mitjans humans.
Quan heu començat la recerca amb aquests submarins no tripulats?
Ahir es va començar, ens varen demanar ajuda en el Fernando Aguirre, aquí del GEAS de l'Estartit, de la Guàrdia Civil del Grup d'Activitats Aquàtiques, i ahir van començar a col·laborar amb ells. El que passa que realment les condicions meteorològiques són bastant dolentes, no?, perquè hi ha força mala mar, força vent, molta corrent, molt llunatge, i bueno, això, vulguis o no, dificulta molt l'operatiu que han tingut ells també una mica i el que tindrem aquests dies, no?
Per tant, entenc que de moment no hi ha cap novetat, eh?
No, en principi que jo sàpiga, no. Jo sàpiga ara, pel matí, ara tenen briefing a primera hora, i suposo que cap a les 9 i pico 10 tornen a activar, sortiran a mar amb les embarcacions i amb els equips i aniran a fer recerca per les zones que puguin, no? Perquè sí que és cert que avui entra força tramuntana i a força onatge, i el que és el canal entre la Meda i el que és la costa i Gran de l'Estartit, serà més complicat treballar-hi. Però bueno, es tracta d'anar pentinant, és una feina d'hormiguita, no? D'anar fent i quan surti, pues sortirà.
Clar, jo no, la veritat és que no havia sentit mai a parlar d'un submarí tripulat. Sí que havia sentit a parlar d'avió, o sigui, d'elements voladors no tripulants, que són els drons, però de submarins no. Com és aquest submarí no tripulat?
Bueno, pues seria l'equivalent a un dron aeri, pues un dron submarí. De fet, també li diuen drons, també, no?
Drons, ah, sí?
Quan diem un submarí no tripulat és perquè és un vehicle de control remoto, per así decirlo, no? I el que és, bàsicament, és, pues, és com un dron, molt similar a un dron, el que passa que està estanc, no? I el que fem, bueno, diguem, està més pensat, pues, per poder fer tasques dintre de l'aigua, no? Les càmeres són frontals, els focus són frontals, diguem, no? Mentre que un dron treballa més des d'un punt de vista més cenital, no? El dron aeri, però... I en aquest cas aquest vehicle, pues, porta un umbilical, no?, que és una línia de vida de 300 metres que és, diguem, pues, per on va tota la imatge torna cap a superfície, una mica de superfície, un cable i la màquina pel fons, no? I per aquest cordó umbilical, per així dir-ho, no? Per on s'estripula, se li donen les ordres de moviment als motors que porta, doncs, cap a un costat, cap a l'altre, amunt i avall, vale. I la imatge i la llum.
Clar, sí, això es tripula des d'un barco en superfície.
Correcte.
I d'allà a una distància de 300 metres.
Correcte,
clar.
Correcte.
Quins beneficis dona en comparació amb un submarí o amb les eines que s'han fet servir per buscar-lo fins ara?
Bueno, ara, clar, fins ara estan fent amb causadors remolcats, no? amb un planejador que es diu, no? El que passa, clar, tens, quan fem inversió, el que fem és que tenim uns temps limitats de fondària, no? en funció del temps i la fondària, no? Mm-hmm. Per qüestió de taula, no? Per qüestió de descompressió. I aleshores, pues, si un causador, pues, jo què sé, es fan rondes de... Pues, potser a 30 metres igual estan fent, jo què sé, 45, 50 minuts com molt, 40, 45 minuts ja van estar fent, o 30 minuts estan fent. Clar, un ROM no tenim aquesta limitació. En ROM podem treballar-hi 24 hores perquè ens entenguem, no? Vull dir, que fem és, es fan aturades, diguem, cada dues hores per mirar que tot està correcte i després, normalment, portem dos operadors de ROM, que són les persones que comanden l'aparell, i es van tornant per no estar una persona, diguem, mai 8 hores enganxat a una pantalla, no? Més que res per una mica per descans, no? Però bueno, tenim això. No, en principi ho podem fer tots, no? I és bastant més il·limitat, diguem.
Això vol dir, per tant, que és factible pentinar tota la costa, diguem, vull dir, tenir-ho cobert tot.
Bueno, a veure, el que fem és que substituïm la persona que va mirant, doncs, per un aparell que va mirant, en lloc de limitar, perquè fisiològicament tenim un límit, quan fem treball submarí les persones, doncs la màquina que fa aquests límits no es té igual, diguem, són més llars, no? D'acord? Però sí, es tracta, a veure, és un treball de formigueta, és un treball de mètode, i es tracta d'anar pentinant, fent carrers, i anar passant, i tenir la sort de trobar-lo, vull dir que no és fàcil tampoc, d'acord?
Val. Clar, estava mirant ara mateix a la vostra pàgina web, Hidrosfera, uh-huh. I veig que el que feu és treball subaquàtic, rescat. Us havíeu trobat alguna vegada amb situacions com aquesta, de desaparicions?
Bueno, fa molts anys havíem col·laborat alguna vegada també amb Guàrdia Civil i amb el GRAE, doncs amb alguna recerca d'algun cabo salut perdut a Coves, no? Pel busseig també, que són especialistes, no? Però bueno, normalment, a veure, les tasques de rescat, doncs, són per la Guàrdia Civil, bombers i Mossos i demés, no? Que són els cossos, diguem, que els hi paguen per això, diguem, d'alguna manera. I les empreses com la nostra, que tenim també, pues, altres aparells, que a vegades, pues, que podem col·laborar, no és la primera, alguna vegada més hem col·laborat, doncs, doncs, per cercar amb algun tipus de sonar que tenim específic, amb algun ROP, doncs, poder cercar alguna cosa, no? però sí, sempre, si es pot i queda a l'abast, doncs sempre s'ha de fer alguna cosa per la comunitat també, no? I al final cap, si es pot ajudar, doncs ajuda, d'acord?
Doncs hem parlat d'aquest rescat que s'està intentant fer, d'aquest home desaparegut a les Medes, que ja fa dies que no se'n sap res i que s'està buscant ara amb aquests submarins no tripulats de l'empresa Hidrosfera. Hem parlat amb el seu cap d'operacions, en Toni Cano. Gràcies per passar avui pel Supermatí.
Vinga, que teniu moltes gràcies a vosaltres. Gràcies, que tingueu bon dia.
I no ens movem gaire d'allà, allà mateix, perquè és on es vol instal·lar aquest parc eòlic Tramuntana. Que davant les crítiques i davant que veuen el futur una mica negre, veuen difícil poder instal·lar tot el parc previst, ara els promotors del parc eòlic de la Costa Brava obren la porta a fer una prova pilot amb només 3 molins, 3 aerogeneradors, i que tinguin només 50 megawatts d'energia per buscar el consens del territori. El seu equip directiu explica que estan estudiant aquesta via amb la Generalitat i el Ministeri, amb la idea que sigui un projecte d'experimentació d'aquest prototip que consideren únic a la Mediterrània.
Tot i això, els impulsors del parc no renuncien al projecte inicial, que preveu 35 molins amb una capacitat de 500 megawatts. De fet, el Ministeri els ha fet arribar unes 900 pàgines d'al·legacions que estudiaran per incorporar l'avantprojecte i han encarregat un estudi socioeconòmic per avaluar-ne l'impacte. Els impulsors del Parc Eòlic Marí Tramuntana, projectat al Golf de Roses, han anunciat que estan estudiant una nova proposta. En concret, la possibilitat de fer una prova pilot amb menys molins per provar la tecnologia i aconseguir el consens del territori.
De quin tipus de parc estem parlant?
Es tractaria d'un parc d'experimentació marina, únic al Mediterrani, amb 3 aerogeneradors i una potència de 50 megawatts, on, a més, s'hi provarien prototips. Els aerogeneradors estarien una mica més allunyats de la costa que la proposta inicial, en concret, a 18 quilòmetres del Cap de Creus i a 16 del Montgrí, davant dels 14 previstos al projecte inicial. Aquesta proposta, en fase d'estudi, s'està treballant amb el Ministeri de Transició Ecològica i la Generalitat. Ametller diu que aquestes administracions tindran l'última paraula sobre si, finalment, es tira endavant o no la proposta. Creiem que un projecte així ha de tenir el suport de les administracions, insisteix Ametller. Ametller remarca que la nova proposta ha sorgit de les reunions amb ajuntaments i agents implicats al territori. De fet, la Diputació de Girona ja va apuntar en aquesta direcció en el seu informe de resposta a la consulta del Ministeri de Transició. En aquest sentit, diu que la prova seguiria el model que té, per exemple, França, però que en cap cas suposa descartar el projecte inicial amb 35 eurogeneradors i 500 megawatts. De moment, han rebut les al·legacions que entitats i administracions han fet el document inicial i estan estudiant per incorporar-les a l'avantprojecte que estan elaborant.
En quin estadi està aquest projecte, aquesta redacció del projecte? Vull dir, serà apareixerà o serà una realitat en un futur pròxim? Perquè realment sembla que el projecte no s'atura.
No, de fet, ja han encarregat la redacció d'un estudi socioeconòmic per estudiar, entre d'altres, l'impacte que el projecte tindria sobre el sector turístic o en el preu de l'habitatge. També estan definint una proposta de coparticipació del territori per si hi ha persones interessades a fer-hi aportacions econòmiques i estudien com participar en les propostes d'autogeneració que es facin a la zona. I és que els promotors asseguren que un i altre projecte són excloents i no descarten que es puguin presentar tots dos o que, inicialment, estiguin davant la prova pilot i més endavant s'ampliï amb la resta de molins projectats. De fet, la xarxa prevista per abastir un i altre seria similar, amb la qual cosa la implantació per fase seria viable.
De moment els impulsors esperen el 2022, al llarg del 2022, que el projecte ja estigui aprovat. I encara pel que fa a la transició energètica, a l'emergència climàtica, avui hem de parlar d'un altre projecte que s'està impulsant aquí al Baix Empordà, que són les comunitats d'energia. La primera, la més important en aquests moments al Baix Empordà, està naixent a Rupià, perquè Rupià s'encamina cap a un futur més verd amb la comunitat local d'energia. S'han instal·lat plaques fotovoltaiques a dalt de la taula de la pista esportiva. És el primer poble del Baix Empordà que aposta per aquesta iniciativa sobre les comunitats locals d'energia. Després de 2 anys, ara ja s'ha culminat la primera part del projecte.
Rupià és el municipi impulsor al Baix Empordà de la comunitat local d'energia. És el primer municipi de la comarca en compartir l'energia produïda a la taulada de la pista esportiva i proveir assessorament als veïns participants del projecte. L'Ajuntament ha cedit l'ús de les plaques als veïns a través d'un concurs. L'energia rebuda de les plaques es descompta de la seva factura i reben assessorament energètic per part del gestor de la comunitat. Els ciutadans usuaris d'aquest servei paguen una taxa anual que repercuteix en els costos. Segons explica el regidor de Transició Energètica, Badreix Tarragó Soler, a l'entrar al govern no estava contemplat culminar un projecte com aquest en 2 anys.
Llavors, està clar que nosaltres com a entrar com a equip de govern no sabíem que construiríem una comunitat energètica i el que menys sabíem és que seríem dels primers ajuntaments d'Espanya en crear des de l'administració una comunitat energètica local.
Aquesta energia de produïda no serà per cobrir completament les necessitats energètiques dels edificis municipals. La intenció a Rupià és que el 60% de l'energia de produïda a la comunitat local d'energia es destini a les llars usuàries de la xarxa i el 40% restant es destini a l'ús municipal. Aviat es farà la reunió amb els veïns i veïnes de Rupià per presentar el funcionament de la comunitat local d'energia. Aquest és el tret de sortida de la comunitat energètica i s'espera que a partir del gener es noti l'impacte de la comunitat energètica local a la factura.
Anem cap a Begú. L'Ajuntament de Begú ha aprovat el pressupost per l'any que ve, un pressupost que redueix dotació. Concretament, estem consultant ara aquí la xifra de reducció de la dotació del pressupost de l'any que ve, que concretament, si no m'equivoco i si no ho veig malament, gairebé 500.000 d'euros menys de pressupost municipal pel 2022. Els comptes tenen una quantia d'uns 10.800.000 euros, que van ser aprovats, tot i els vots en contra d'Esquerra Republicana i l'abstenció del PSC. Tots els detalls els té també l'Àlex Cordón.
El regidor municipal d'Hisenda, Pere Feliu, va explicar que la gran prioritat del consistori Fins a la fi de la pandèmia, seguirà sent l'atenció de les persones i la dinamització social, econòmica, turística i cultural de Begur. Tanmateix, va afegir que qualsevol partida pressupostària que requereixi ser modificada per a garantir aquest objectiu, l'adaptaran per a garantir que ningú quedi desatès. Seguint la mateixa línia, l'alcaldessa de Begur, Maite Selva, assegura que aquesta atenció prioritària als col·lectius més vulnerables i a tot el teixit productiu, associatiu, comercial, turístic i cultural del poble anirà acompanyada, a més, d'una destacada inversió en diferents actuacions arreu de la vila, que permetrà seguir fent una posta a punt dels equipaments i encarar nous projectes.
Hem d'explicar també un segon robatori a Sant Feliu de Guíxols. Durant la matinada d'aquest dimecres, sobre les 5, uns lladres van entrar a robar en un bar del Passeig del Mar de Sant Feliu de Guíxols.
Exacte, els lladres han forçat l'entrada i han entrat dins per robar la caixa registradora. L'alarma del local hauria saltat amb l'entrada forçada dels lladres per una finestra. Tot i això, els propietaris no se n'han adonat que els havien robat fins que han arribat a l'establiment. Malauradament, no és el primer cop que entren a robar en aquest local, ja que el mes passat també els van entrar i els van robar també la caixa registradora. Els Mossos d'Esquadra de Sant Feliu han obert una investigació aquest matí. De fet, la policia científica dels Mossos també ha anat al lloc dels fets per intentar trobar indicis de qui podrien ser els lladres i localitzar-los. Ara mateix la investigació segueix oberta.
De seguida repassarem la gent d'aquí al Baix Empordà per aquest cap de setmana. També parlarem dels caganers de Palamós. Els caganers normals. Els caganers.cat que es fan a Torroella de Montgrí. Però ara sí que hem d'anar, això sí, a parlar del Carnaval de Palamós. Perquè Palamós decideix tirar endavant amb una edició més del Carnaval. La intenció és continuar fent els mateixos actes que es feien abans de la pandèmia, començant amb la presentació del rei i la reina, amb la colla Les Folloneres. Lorena Lupo.
Exacte. A més, segons ha informat Ràdio Palamós, es preveu conservar el programa d'activitats impulsades per l'Associació Carnavalesca i algunes colles. Això sí, tenint en compte sempre la situació epidemiològica del moment. Algunes colles locals van impulsar diverses activitats amb la voluntat de mantenir l'essència d'aquesta festa. I la presidenta de l'Associació de Carnaval de Palamós, Dolors Ors, explica que l'any passat els va funcionar molt bé el tema de les botigues. Totes les colles i l'organització van ajudar a decorar els establiments i afirma que aquest any es tornaran a fer aquestes activitats perquè va ser una cosa positiva que van treure de la pandèmia. A més, es volen fer els mateixos actes que altres anys, excepte algun parell d'activitats, com ara la rua infantil, que es creu que no es podrà fer. Si tot va bé, el 19 de febrer s'iniciarà la festa amb la presentació del rei i la reina amb la colla Les Folloneres. El dissabte 26 de febrer hi hauria la gran rua de carrosses i comparses i el diumenge 27 de febrer es farà l'exhibició de comparses a la nau dels 50 metres. A més, la presidenta de l'associació afirma que un dels trets més característics són les disfresses. Entén que aquestes són una gran inversió econòmica i anima a fer una excepció si cal agafar-ne alguna de més econòmica, però que la gent participi i es segueixi divertint. Per altra banda, Calonge i Sant Antoni també té com a objectiu recuperar totes les activitats dels carnavals amb la màxima normalitat, però sempre complint estrictament les mesures de contenció de Covid-19.
Si ets de l'Empordà o coneixes la seva realitat i t'agrada el periodisme i la comunicació, suma't a la redacció de Ràdio Capital. Busquem gent per a la nostra redacció d'informatius, d'esports, de cultura, de xarxes. Col·labora amb nosaltres. Aprendràs a fer periodisme radiofònic i digital en un entorn de gent com tu, jove, amb idees i amb ganes d'explicar i fer les coses d'una manera diferent. Escriu-nos a info@radiocapital.cat i suma't a la família de Ràdio Capital. La ràdio de l'Empordà.
La calefacció de gasoil és neta, eficient i econòmica, però no tots els gasoils funcionen igual. A l'estació de servei Corsà només hi tenen els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat. A més, tenim un ampli horari d'entrega i facilitats de finançament. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Estació de servei Corsà. Telèfon 972-630028. El teu gasoil de confiança.
De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista. Amb Marc Clapés. Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes. La primera llista. Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
Som al Supermatí, som a Ràdio Capital de l'Empordà, falten 20 minuts per les 9 i encara hem d'explicar moltíssimes coses. Els caganers empordanesos ja és una tradició de cada any i significa que s'està acostant el Nadal. Ja tenim el catàleg, el nou catàleg de caganers que es fabrica a Torroella de Montgrí i, com sempre, doncs, amb els personatges més famosos del món polític, esportiu, artístic, i aquest any doncs, ens crida l'atenció, per exemple, Pere Aragonès, Isabel Díaz Ayuso, Kamala Harris, Xavi Hernández, el possible nou entrenador del Barça, Lluís Llach, Albert Pla, Alaska, i entre tots doncs, destaca un nom que ho està... uns noms que ho estan patant ara mateix, que són els protagonistes o alguns dels personatges del Juego del Calamar. Són sempre una tradició aquí a casa nostra, aquests caganers, i avui podem parlar amb en Marc Alòs, que és escultor de caganer.com. Què tal? Bon dia.
Bon dia, Dani. Doncs molt bé.
Això vol dir que ja és Nadal, ja tenim el Nadal a sobre, no? Si ja presenteu els personatges...
Sí, la veritat, com cada any, quan comencem així al novembre ja comencem a presentar els caganers, almenys per nosaltres ja és una temporada que passa superràpid, no? Tot són coses, muntatges, llançaments i bueno, és com un corre-corre que no acaba fins al quasi el 24 de desembre, no?
Sí, bueno, clar, les vendes us duren fins al 24, no entenc?
Bueno, no, les ventes continuen després, sí? 24, s'acaben les fires, però tenim les botigues engegades, està l'online engegat i normalment hi ha molta ressaca, no?, dels Nadals, com que el caganer doncs ja és un element de regal, de col·lecció i així, doncs hi ha molta gent que encara se'l regala i així i segueix. Pensa que ja és un element que des de fa uns quants anys ja estem venent tot l'any, no? Sí. Vull dir que ja s'ha desestacionalitzat i bueno, ja és una icona catalana més i que, bueno, que entra dintre del nostre ideari, que, bueno, pensa que hi ha moltíssim turisme i així pels Nadals, tant a Barcelona com a Girona, i senten a parlar d'aquests productes, amb el qual, doncs, continua, Dani.
Bueno, bé, clar, qui és qui compra caganers més enllà del Nadal? Clar,
Dani, ho compra molta gent. Vull dir, tu pensa que si fas turisme i acabes a Barcelona, doncs trobar elements diferencials, no? Perquè avui en dia estem acostumats a la globalització i que quasi tot ho trobes a tot arreu, no?
Clar.
I doncs anar a Barcelona i trobar-te un producte únic, diferent, que trenca amb tots els teus estereotips, no? Pots trobar els teus herois o així, amb aquesta forma, cagant i entenent una tradició que hi ha al darrere, no? I és una cosa molt, molt diferent.
No? El que més...
I que com a regal, sí, com a target de regal, doncs, ostres, ens trobem que hi ha molta gent, i sobretot els estrangers, que són els que carreguen més en el sentit de dir, ostres, mira, ja tinc els regals de tota la família, no? Això que fem quan viatgem, no? De pensar, bueno, els hi portarem un detallet, ja que nosaltres hem pogut fer l'escapada, i pensen en l'avi, el tiet, el cosí, el nebot, saps? I es fan aquesta compra i, bueno, saben que jo crec que segur que triomfaran, no?
Però el que més deu cridar l'atenció deu ser els polítics internacionals, no? Si vens i trobes un alemany i troba l'Angela Merkel cagant, doncs clar, això deu ser un regal segur.
Home, clar, és una manera de veure els teus líders molt diferent, no? I llavors, doncs,
Clar, clar.
Digues, digues, Dani.
I escolta, no, això, et volia posar això. Que sona. Una part de la banda sonora del Juego del Calamar, no? Un dels elements més reconeixibles, aquesta música tradicional coreana. Aviam, el Juego del Calamar com a caganés. Això, el Juego del Calamar, és molt recent. Vull dir que això n'hem començat a parlar des del setembre com a molt aviat. Ja us ha donat temps de preparar-ho com a caganer?
Doncs mira, estem aquí a últimes fent un bueno, fent els models, ja els tenim fets, els estem ja preparant tota la producció i sí, sí. Bueno, amb això del tema de l'actualitat, Dani, s'ha d'anar ràpid. Ja. S'ha d'anar ràpid i ser, vinga, va, posar-hi ganes i llançar-ho al mercat, perquè si no, ja saps avui en dia que l'actualitat cada cop va més ràpida, no? I si no estàs en el punt, doncs malament. I en aquest cas, doncs, bueno, això... jo particularment vaig veure la sèrie, va impressionar molt, i, bueno, és allò que penses. I després vas veient que, ostres, gent com jo l'ha vist a milions, no? I dius, clar, ostres, doncs potser sí que és un element de culte aquest any, no? I ja ho hem vist a Halloween, que molta gent anava disfressada, doncs, d'aquest joc, doncs, i dius, ostres, ens hi hem de posar sí o sí.
Clar, relacionat amb el Juego del Calamar, relacionat amb el Juego del Calamar aquest any, el que heu fet, les fotos que he vist, és la Nina, no? La famosa Nina, i
exacte,
també els, sí, els vigilants, no? Aquests vigilants que van vestit de vermell.
Exacte. Exacte, sí, el que buscàvem era una mica la representació. Es podien fer més personatges, però al final també el que busques és personatges que siguin icones, no? Dintre de la sèrie, perquè també pots anar a buscar el personatge, però bueno, normalment fan més gràcia les icones, sí, com els vigilants, que no representen a ningú, o com la Nina, no? Que no representen exactament a ningú, sinó és una Nina, no?
Mm-hmm. Clar, sí, això, sí. Ja podem pronosticar que són els més venuts, no? Aquests, o què?
Bueno, això veurem, no? Veurem què passa, no? Vam engegar la web ahir amb tot el tema de les novetats, i de moment... com que no tenim producció encara del Joc del Calamar, el Joc del Calamar encara no està publicat, però de totes les altres peces, de moment la que s'està venent més és el James Bond, el 007.
Ah, sí?
Vull dir que a vegades això, tu dius, mira, això serà el més venut, i la gent ens sorprèn, no? Perquè potser hi ha molta gent de fora que també ens està veient els nostres d'allò, que col·leccionen altres elements i nosaltres no en som conscients, saps? I llavors et dispara ventes i dius, ostres, i com és que aquest no el fèiem i no l'hem tingut gaire en compte i en canvi funciona molt bé, no?
Em crida atenció també, i no sé, jo crec que entre els joves també pot ser molt venut el de l'Ibai Llanos, no? Que també és nou d'aquest any.
Sí, 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 sí. Bueno, és com tot. Aquí a Cagane Bungom hem d'anar obrint noves seccions, no? I jo veig, per exemple, amb els meus fills. Els meus fills, si els dones un telèfon o una tablet, el que primer fan és encendre el YouTube i mirar youtubers, no? I clar, mirar què expliquen i tal. Ja ni miren la tele, no? Per dir-ho d'alguna manera. I llavors, clar, dius, ostres, està canviant molt el pensament de tothom, no? El d'allò, no? I llavors, doncs, bueno, ens hem d'anar adaptant, eh? I llavors vam pensar, ostres, doncs hem d'obrir una secció nova, que sigui això, doncs, als youtubers o així, i començar per l'Ivan Llanos, i ja veurem on anirem acabant, no?
Uh-huh. Ara, clar, formes de venda. L'any passat, me'n recordo que, no sé si és l'any passat o fa dos anys, que amb tot el tema de la pandèmia el temps es desfigura una mica, però sí que parlàvem de l'obertura de botigues físiques. Això com està ara mateix? Va obrir la botiga a Barcelona? Com va anar? I no sé si n'obrireu de noves.
Doncs sí, mira, hem obert de moment hem obert un parell de botigues a Barcelona. La resposta està sent positiva, tot i els temps que estem corrent, perquè encara els temps a Barcelona no està del tot oberta en aquest sentit, i encara hi ha molta botiga per llogar i així, però bueno, la veritat és que la resposta és molt positiva, ens està trucant molta gent de si estem oberts o no, de si poden reservar peces o no, vull dir que hi ha moviment en aquest sentit, estem molt contents, perquè Dani era una de les coses que fa molts anys ja teníem el projecte de fer, i que al final, mira, el Covid ha precipitat que nosaltres poguéssim fer aquest moviment, no? perquè bueno, el Covid ha provocat doncs, que hi hagin molts locals de disposició, ha provocat que, en el nostre cas, no, que moltes de les botigues que teníem com a clients i que venien els nostres productes doncs, doncs deixessin de treballar, malauradament, doncs, perquè aguantar un any i mig amb la botiga mig tancada o mig oberta i sense clients i tot això doncs, costa molt d'aguantar i s'entén. I va ser un moment d'impàs, no? Això de dir, ostres, no tenim comandes, tal, quin moviment podem fer estratègic per poder continuar en la nostra activitat, no? I amb el meu germà, el Sergi, ho vam tenir molt clar. Què millor que defensar el nostre producte des de les nostres parades, no? I la veritat és que quan vam muntar la primera, la vam decorar, ho vam posar tot, vam dir, ostres, aquí això queda molt maco. El que ens va dient la gent i el que anem rebent, els inputs que anem rebent, doncs tots són superpositius, amb la qual cosa doncs, no ens queda més que anar explorant més mercat, no? Si n'hem obert dos, doncs per què no créixer una miqueta amb la xarxa de les nostres botigues, i és una altra manera de vendre, no?
I us plantegeu alguna botiga aquí a l'Empordà? Perquè no sé si a la seu de Torroella en veneu o simplement és la seu.
Sí, aquí a la nostra seu, evidentment, nosaltres en venem, i hi ha força gent d'aquí de l'Empordà que ens coneix i venen a la nostra seu. I després, per què no? Per què no a les comarques gironines en un futur poder obrir una botiga?
Mm-hmm. Quants caganers soleu vendre cada any? No sé si l'any passat va ser diferent, si aquest any potser espereu recuperar una mica el nivell de l'anterior.
Sí, evidentment, Dani, l'any passat vam tenir una davallada molt forta, vull dir, s'entén. Un any molt complicat per nosaltres i per tothom, vull dir, no ens hem de d'allò, les fires van ser molt restrictives, va fer que molt del nostre públic doncs, no pogués arribar. Vam créixer una miqueta dintre de l'online per tota aquella gent doncs, que eren clients nostres fidels i que no podien arribar a les fires, o perquè no podien viatjar, o perquè eren població amb risc, o el que fos, doncs molts van comprar per internet, no? Però tot i amb així, doncs la falta de turisme i tot això va provocar que tinguéssim una caiguda molt important en vendes. De cares d'aquest any, com som molt, molt... jo crec que és un any que serà bo, positiu, no? Que tots tenim ganes de fer coses, tots tenim ganes de sortir, tots tenim ganes de comprar, no? I de tornar a la normalitat, no? Amb la qual cosa, doncs, bueno, tenim moltes esperances, moltes il·lusions, i som molt optimistes de que això anirà millor, no? Perquè també, si no canvia res, si no s'activa la pandèmia, doncs, bueno, les mesures restrictives seran molt, molt diferents a les de l'any passat. I bueno, i esperem això, doncs, recuperar, ja no et dic el nivell de vendes del 2018-19, però bueno, superar el 2020 segur.
Perfecte, doncs Marc Alòs, escultor de caganer.com, gràcies per passar avui pel Supermatí, que vagi molt bé.
Moltes gràcies, Dani, per pensar en nosaltres, i bueno, ja que estem a novembre i no sé si tindré possibilitat, bones festes a tothom.
No comencem. Sí, bueno, bones festes ja molt avançades. Vinga, que vagi molt bé, adéu.
Vinga, adéu, moltes gràcies, adéu.
7 minuts per les 9, nosaltres ara hem d'explicar una notícia que té aquesta banda sonora. No sé si exactament aquesta banda sonora, perquè és el de Despacito en versió sardana, però és que sempre que parlem de sardanes ens agrada escoltar-la, perquè crida molt l'atenció. Però el cas és que després de tants mesos de pandèmia sembla que la normalitat es va obrint pas a poc. Es tornen les sardanes ballades a Palafrugell, durant tot aquest temps han estat anul·lades. Aquest cap de setmana tornen les sardanes a Palafrugell.
La bona situació actual permet que les sardanes ballades tornin a Palafrugell aquest cap de setmana en un acte en la festa de Sant Martí. Serà aquest diumenge 7 de novembre a les 12 a la plaça Nova, amb un concert de la Cobla Vila de la Jonquera. És un acte organitzat per l'Associació Cultural i Sardanista de Palafrugell, que celebra poder tornar a ballar. Ho ha explicat Rosa Maria Pibernat, membre de l'associació, a Ràdio Palafrugell. Pibernat assegura que durant aquest temps es podien fer concerts, però que no era el mateix.
Els concerts estan molt bé, però ve un moment que els que ens agrada ballar sardanes el que necessitem és ballar. I ara, aquesta vegada, per fi, ja que és la setmana de Sant Martí, que és el patró de Palafrugell i és la festa petita, que diríem, doncs ho fem, és el dijous, el dia Sant Martí, però nosaltres el diumenge abans ho celebrarem amb aquest concert tan esperat, ai, amb aquesta ballada tan esperada.
A part de les sardanes d'aquest cap de setmana, l'Associació Cultural i Sardanista també té programat un concert la setmana que ve. El dissabte 13 de novembre, a les 7 de la tarda, al Teatre Municipal, es farà un concert per retre homenatge als músics de Palafrugell que en un moment o altre han passat per l'Orquestra Internacional Costa Brava, fundada l'any 1956 al municipi. Les entrades per l'acte del dia 13 de novembre ja es poden comprar a la web de l'Ajuntament de Palafrugell.
Més enllà d'aquest Despacito i d'aquestes habaneres, tenim altres coses a l'agenda d'avui. Això que escoltem és el tràiler de la pel·lícula Verònica, i és que repassem l'agenda per aquest cap de setmana al Baix Empordà, i avui divendres, ja que ja fa uns dies de Halloween, però Santa Cristina d'Aro encara dura aquesta festa de Halloween, no?
Exacte, l'autocine sempre és benvingut, i més si és pels qui ja trobin a faltar Halloween. L'àrea de joventut de Santa Cristina d'Aro organitza una projecció en format autocine de la pel·lícula Verònica per celebrar Halloween. Una mica tard, però sempre hi som a temps. Hi haurà bar amb crispetes i llaminadures. Per qui tingui ganes de teatre, el Teatre Municipal de Palafrugell acull aquest divendres, és a dir, avui, a Mallorca, una obra sobre un grup de jubilats, una esposa estricta, la cangur i el seu marit, i molts personatges que estan tots dintre d'un creuer accidentat rumb a l'illa de Mallorca. L'entrada és a partir de 8 euros.
El Teatre Municipal de Palafrugell, també us animem a anar-hi. I aquí, en aquest segon lloc, següent lloc on us expliquem ara, hi podeu anar avui o teniu temps fins al dia 15 de desembre.
És la quarta edició de l'Art en Gavarres, el Festival Internacional d'Art i Paisatge a les Gavarres. Tindrà lloc, doncs, al vell mig de la natura, amb la idea que l'art pot ser una eina que ens ajudi a reflexionar i a canviar la nostra mirada sobre el paisatge. És a Forallac i el programa el podeu consultar sencer a radiocapital.cat. D'altra banda, de 7 del matí, és a dir, heu començat fa una estoneta, fins a les 2 d'aquest migdia, com cada divendres, hi ha el Mercat Setmanal a l'aparcament de la Masia Bas de Platja d'Aro.
I repassem l'agenda per demà. Si sou per Calella de Palafrugell, tenim propostes.
A les 12, la Fundació Josep Pla organitza Contes de la Maleta de Can Font, una activitat familiar a partir de 3 anys a càrrec de Meritxell Llanes. Podeu comprar les entrades al web dels Jardins de Cap Roig. D'altra banda, la llibreria Vitel Espai Fòrum de Palafrugell acollirà la presentació del llibre Els llocs on ha dormit Jonàs, de l'escriptor i col·laborador a Ràdio Capital Adrià Pujol, i també hi participarà la bibliotecària i també col·laboradora a la nostra ràdio, Carme Fanull. Serà a les 7 de la tarda i cal fer reserva prèvia trucant al 972 300 478.
I un tal Shakespeare aterrarà a l'espai Terra de Torroella de Montgrí amb un personatge còmic i maldestre com a protagonista.
L'espectacle, que parteix d'un clown i d'un bufó i de la frase que el dilema més que ser o no ser és riure o no riure, tot depèn de tu, serà a 8:45 del vespre i té un cost d'entre 10 i 20 euros. Marxem a l'Esclanyà perquè a la sala polivalent hi haurà una festa pels que encara no han pogut deixar la castanyada enrere. Hi haurà jocs tradicionals de fusta i un espectacle d'animació familiar amb castanyes i garnatxa a partir de la tarda. Podeu consultar també tot el programa sencer a radiocapital.cat.
I dissabte també a Palafrugell, a 8:15, s'inaugura l'exposició Valentí, en vam parlar ahir, la Valentí Fargnoli, El paisatge revelat, una mostra que recorda un dels fotògrafs més destacats de la primera meitat del segle XX al Museu del Sol.
Exacte, també parla de la seva relació i contribució al noucentisme amb Jeroni Martorell i Josep Puig i Cadafalch. Si sou a Vullpellac, aquest dissabte acollirà a partir de les 5 l'activitat Tocar Fang, Tocar Vidre, del festival Som Cultura. Els assistents gaudiran de la presentació d'un recull d'obres en vidre acompanyades de ceràmica, pedra o ferro i de la forma com van ser creades, des de la idea com un punt creatiu de partida fins als processos tècnics de producció. D'altra banda, a les 11, des de la plaça Poeta Sitjar de Castell d'Aro, començarà una visita guiada pels espais medievals que recorrerà el nucli antic de la vila i el castell de Benordiems. Les places són limitades i cal inscripció prèvia.
I diumenge és dia per fer passejades.
Doncs si en teniu ganes, dels Masos de Pals a Ràdio Liberty podreu caminar, ja que l'entitat ecologista local Gent del Ter ens ofereix una nova sortida per conèixer el territori. Començarà a les 9 del matí des de l'aparcament carretera Estartit. També a les 9, una altra experiència d'interpretació històrica ens aproparà a conèixer de ben a prop la pugna entre la Corona d'Aragó i el Comtat d'Empúries. Serà del castell de Bellcaire d'Empordà, el castell del Montgrí i